L'alzina. Quan el bosc camina cap a la vellura, en venir l'hivern, serves tu l'alzina de la fusta dura i el fullatge etern. Tot forcats impliquen barreges de líquen i vesc de Nadal. Cap a l'heno torba, druidessa, orba, metall vegetal. L'hivern és vingut, plovisquegen glans de ta fortitud. Un senglar, perdut de la nit abans, golafra i acut. Aquest poema ha estat extret del llibre de Grau de Liost, La muntanya d'ametistes, publicat l'any 1908.
Set Ràdio, emissora municipal de Sant Celoni, presenta Tirant de llibres. El programa informatiu del món dels llibres. Un espai d'imaginació, de coneixements i de plaer al vostre abast.
Amigues i amics, ja tornem a ser aquí. Avui és dilluns, 4 d'abril de 2011, i avui estem a Punxes Ràdio, Tirant de Llibres, el programa número 165. Molt bona nit, Jordi.
Hola, bona nit. Sí, som aquí a Punxes Ràdio i tornarem a ser el dimecres novament. Bona nit, Joan.
Molt bé, tornem a ser aquí el dia 11 a un programa especial, ja diem ara, anunciem que serà un programa dedicat a Sant Jordi, perquè després ja venen les vacances i no podem fer-lo. Per tant, com que entre totes les vacances entre Sant Jordi, doncs ho hem de fer abans.
Saludem també el nostre tècnic, en Jordi, que com sempre ens fa un control tècnic excel·lent, i saludem, òbviament, tota la nostra audiència que setmana rere setmana ens escolta d'una manera fidel. Bé, avui tenim un programa molt intens, tenim un parell de cròniques des del País Valencià amb la nostra benvolguda companya Empar Murelló i des de Catalunya amb la nostra benvolguda companya Carme Sánchez. Però avui també tenim biografies i assaigs, també amb un programa doble de biografies i assaigs. Primer parlarem d'un llibre de Gabriela Gavanyin, que és l'editora, i el llibre es diu L'art de traduir Petrarca. I en Joan ens parlarà d'un llibre de Felip Soler, Els camps d'Argelers.
No, de fet és camp... És camps, camp, ah, camp d'Argelers.
És camp d'Argelers, en singular.
Sí, títol, eh? Sí, sí, hi ha hagut un problema...
Camp d'Argelers, 1939-1942. També tindrem una entrevista, oi, Joan?
Amb, un dels coautors del llibre, que és en Felip Soler, cap a, cap d'una estona que hàgim fet la ressenya, doncs farem una entrevista directament telefònica amb ell.
I quan passi poc temps de 9:45 del vespre, en rigorós directe, tenim la Biblioteca Viva. Avui parlarem de l'actualitat de la Biblioteca Pública, l'excursió de concretament les activitats del mes d'abril. Tenim literatura catalana, que ens portarà el nostre benvolgut company Emili Roig. Parlarem de Joan Timoneda. I avui en Joan, en Jordi, ens parlarà de la llista de llibres més venuts.
Oi, sí, repassarem aquesta llista per saber com es van situant les novetats editorials.
Tenim també llibres a la carta. La benvolguda companya Helena Martínez Pons ens parlarà d'un llibre de Ramon Solsona, L'home de la maleta. I acabarem el programa amb el noticiari i amb la frase que ens portarà en Jordi com cada setmana.
La crònica.
Bé, ja tenim al nostre micròfon la nostra benvolguda Empar Murelló, que és del País Valencià. Ens explica moltes coses interessants des del sud. Com estan, com estàs per aquí baix?
Bona vesprada.
Molt bé, molt animada, molta força. Bona vesprada a totes i tots. Aquest cap de setmana que ha estat atapeït d'actes públics, de concerts, de reivindicacions, de, no sé, d'inicis escolars, de... No sé, d'alguna manera he de contar necessàriament el que ha passat aquest cap de setmana encara que doni la programació. Si voleu anem per parts, doncs dic quines coses podem fer aquesta setmana així ràpidament, algunes propostes. Doncs podem anar al lliurament dels Premis Vicent Ventura, que seran aquest dimecres a les 9 de la nit. Hi haurà un sopar de lliurament, un homenatge a la memòria de Josep Lluís Blasco, de veritat estarà Rosa Serrano també, Xavier Serra, Laura Usina, bé, qui vulgui passar està convidat. Hi ha també els Premis Literaris de Castelló, sobre narrativa curta, qui vulgui enviar alguna coseta pot consultar les bases a www.bullent.net. Això serà fins al 20 de juny, així que afanyeu-vos que encara esteu a temps. Després, més coses. El divendres dia 8 podem anar al teatre. Eròtica, poesia viva, amb Sara Barba, Carol Carballo, Susana Pastor i la direcció de Sílvia Massip. A Car Revoltes, això. El divendres a les 11 de la nit. Comencem la Fira del Llibre ja pronta, així que haurem de recomanar també lectures per a llegir. Ho farem segurament la propera setmana, ja veurem què fem. A l'octubre, el dimarts demà, podem anar al cinema, a les 7 de la vesprada, es farà la presentació del llibre Els meus i els altres, i hi haurà la presència de Ventura Pons, es projectarà la seva pel·lícula Anita no perd el tren, i també esteu convidats per anar al cinema. I després, la Casa de la Cultura de Xirivella, el dijous dia 7, a les 10 de la nit, tindrà la presència de Llorenç Jiménez, que és el contacontes, i presentarà 3 d'Enric Valor. Diu així l'acte. I això em va molt bé, això de 3 d'Enric Valor, per a parlar de les trobades en valencià, que ja comencen. Sabeu que les trobades es fan per totes les comarques d'arreu del País de València, però també es fan a Catalunya i a les Illes, si no recorde malament. El lema d'aquest any és el valor del valencià, per doble motiu, precisament perquè per reivindicar la figura d'Enric Valor, i m'ha vingut molt bé el Llorenç Jiménez contacontes, i també per com tenim aquí baix el tema de la llengua, no? Per donar-li valor precisament al valencià, a les aules, als instituts, a les universitats, perquè hi ha molts xiquets que a primària, a infantil, poden accedir a cursos en valencià, però a mesura que van pujant els graus o els cursos, en veritat no hi ha tanta opció. I sabeu que el govern del Partit Popular aquí a València
està
amb la idea del trilingüisme, quan el bilingüisme, malauradament, el valencià en molts casos no està ni tan sols al 50% de presència que hauria de tenir. I això em lliga també amb les coses que han passat aquest cap de setmana. Escola Valenciana havia convocat diversos actes per reivindicar la presència de la llengua, tallers, música en valencià, un poc de tot, no? Li havien cedit tres espais diferents, hi havia un cercavila des del centre de la ciutat al barri de Benimaclet, el barri de Benimaclet estava de celebració, i finalment en el barri de Benimaclet hi va haver un concert. Segons els organitzadors, es van aplegar més de 7.000 persones. Era un concert de La Gossa Sorda i d'Obrim Pas, que estrena disc i que eixirà en pocs dies, crec que cap al 18 d'abril eixirà el nou disc. Així que va ser un acte xulíssim, molt participatiu, al carrer, i bé, jo crec que fantàstic. També aquest cap de setmana s'ha lliurat els Premis Estellers. El novel·lista Ignasi Díaz ha guanyat amb la novel·la Transeunts aquest premi, i la poetessa de Pego, Isabel García Canet, ha guanyat el premi amb, com es diu la seva obra, que se m'ha escapat, ara no el trobo, sí, L'os de la música, perdoneu, disculpeu. Així que mira quantes coses han passat.
Carai, escolta,
i encara més que tindrem.
Dius en una ciutat i un país doncs amb ple d'activitats, que bull, eh?
Que bull.
A veure si aquesta ebullició fa bullir més coses dels que tu saps i hi ha més canvis, no?
Esperem que sí, esperem que sí. I jo continuo la meua combativa invitació a participar a la manifestació del 16 d'abril, que ja sabeu que en principi és la del 25 d'abril, que és l'acte reivindicatiu nostre, i que direm prou a aquest govern valencià, reivindicarem la TV3 per a poder veure el País Valencià, però no només això, sinó que la nostra identitat, no? I ja sabeu qui cantarà, qui estarà allà, així que fantàstic.
Doncs vinga, si podem vindrem.
Esteu totes i tots convidats.
Vinga, doncs.
A gaudir la setmana i a llegir molt, molt.
Molt bé, en part.
Vinga, adeu.
Adeu.
Tenim ja al telèfon la nostra benvolguda Carme Sánchez. Bona nit, Carme.
Hola, bona nit.
Què tal?
Com anem? Mira, molt bé. Sí.
esperant aquí la primavera i la setmana per fer moltíssimes coses. I bé, començo amb la meva secció, i és que aquesta setmana us portaré per Barcelona a l'exposició Art i Dona, homenatge a la poetessa Rosa Leveroni. Aquesta exposició es fa al Centre Cívic de Cotxeres de Sants, al carrer Sants número 79, és el districte Sants-Montjuïc, i tracta una miqueta doncs, la solitud, l'amor, el paisatge, que són unes tecles poètiques que fan un homenatge a una de les reconegudes veus catalanes més líriques i originals que conformen la generació de la República. I bé, i d'aquí passem a la mostra, més concretament a la mostra, a la 22a Fira del Teatre Infantil i Juvenil, que és una mostra, és el mercat de les arts escèniques per tots els públics de les terres de parla catalana. Té com a objectiu principal doncs, la difusió de les millors produccions catalanes de teatre infantil i juvenil per tal de proveir la programació dels municipis del territori de parla catalana. No obstant això, la mostra dedica també doncs, una atenció i una selecció del millor teatre infantil i juvenil per la resta de l'Estat i d'altres àmbits europeus. I bé, de Barcelona passem a Girona, i és que aquesta setmana es fa una conferència que es titula Vida, visions i versions, una semblança de Joan Maragall. No és la primera vegada que tracto algun tema relacionat amb Maragall, però bé, s'ha de dir que aquest any és motiu del centenari de la mort del poeta català. Doncs es fan un seguit de taules rodones, de conferències, i aquesta és a càrrec de Josep Maria Jaumà, i cal inscriure's prèviament. La data serà demà mateix a les 19:30, i és al Centre Cultural La Mercè, a la pujada de La Mercè número 12, i el telèfon, per si algú es vol inscriure, és el 972-22-33-05. Torno a repetir per si algú no tenia llapis. 972-22-33-05. A Girona. I si algú vol fer a través de la web o el mail, és la Mercè Comunicació, tot junt, sense accents, @ajajirona.cat. Torno a repetir, la Mercè Comunicació, @ajajirona.cat. Vale. I l'entitat organitzadora d'aquesta, cal dir, afegir que l'entitat organitzadora d'aquesta conferència és la Institució de les Lletres Catalanes. I bé, després passem a Tarragona, que és que es fa una presentació del llibre Els secrets de Picasso, que és de Francesc Miralles, i la presentació es fa a càrrec de Julio Ricardo Itrigo i Coia Valls, que és dintre, aquesta presentació es fa dintre dels actes de la ciutat de Tarragona, i dintre d'un cicle de presentacions de llibres que es diu Primavera Literària. Era que s'acosta a Sant Jordi, doncs bé, les editorials estan enllestint les seves últimes publicacions perquè tothom, bueno, puguin estar enllestides a la taula el dissabte dia 23. I bé, fins aquí la meva secció per aquesta setmana. Ens veiem més aviat, ens sentim la setmana vinent.
Sí, de tota manera, la setmana que ve serà una setmana bastant dedicada al tema Sant Jordi, eh? Farem moltes propostes literàries i... perquè és l'últim, la setmana anterior, les vacances, que com que Sant Jordi queda dins, doncs ho hem de fer aquest dia, el dia 11.
Sí, és estrany, no? L'altre dia ho parlàvem amb companys de feina, no? Altres professors de català, que deia, ostres, que... molts de nosaltres estarem fora, o altres estaran fora de Barcelona. Sí. I aleshores, clar, jo encara no he vist un Sant Jordi fora de la meva ciutat. Sí, hi ha algun poble com Begur, així, pobles que més hi vaig sovint, però a l'estranger, més un Sant Jordi estrany, no?
Em penso que els llibreters gaire gràcia no els hi fa, que hagi caigut just en Setmana Santa.
Sí. Exacte, és que és un Sant Jordi estrany, no? Jo no recordo cap Sant Jordi en Setmana Santa, no?
Sí, jo tampoc.
Tinc
uns quants anys més i no, tampoc me'n recordo.
Sí, em sembla que l'any 2005 també va passar,
eh? Ah, sí?
Sí, sí, sí. Ah, sí?
Sí, sí. No fa tant. Ja ha passat i van dir el mateix que es diu aquest any, que si serà una desgràcia, i després, mira, un cop ha passat, per bé o per mal, se segueix l'any següent.
Sí. Doncs vinga.
Vinga, bé, fins la setmana vinent.
A reveure.
Vinga, adéu.
Biografia i assaig. A man walks down the street, he says, why am I soft in the middle?
Bé, amics, és un quart de deu i continuem en directe, en rigorós directe, tirant de llibres a l'estudi número 1 de Punt 7 Ràdio. Bé, fa unes setmanes us parlàvem d'un llibre de traduccions de poemes que havia fet Màrius Torres. Poemes de diversos autors, de diverses èpoques, traduïts per en Màrius Torres. Avui, en comptes de ser diversos autors traduïts per un autor català, ho farem al revés. Un autor estranger traduït per diversos traductors catalans o traductors en llengua catalana. Concretament estem parlant dels poemes del Cançoner de Petrarca, les versions al català del Cançoner de Petrarca. S'ha editat un llibre a càrrec de Gabriela Gabanyín, que és una professora de la Universitat de Barcelona, concretament una estudiosa de diversos autors italians, com per exemple Leopardi, Ungaretti, i també sobre la recepció de la literatura italiana a Catalunya. Malgrat això, també ha dedicat estudis a Víctor Català, a J.B. Foix, al Papa Passeig, Maria Antònia Salvà i Salvador Espriu. Doncs aquesta professora ha editat un llibre que es diu L'art de traduir Petrarca, i el que ha fet ha estat recopilar tot un seguit de versions del Cançoner de Petrarca traduït per diversos poetes catalans, com per exemple Miquel Costa i Llobera, Jeroni Zanné, Josep Carner, Maria Antònia Salvà, Agustí Esclasans, Josep Maria López Picó, Narcís Comadira o Miquel Desclot. Llavors, a banda de totes aquestes versions, totes aquestes traduccions, de les quals teniu també el text original en italià i la versió catalana, a banda d'això hi ha un estudi. Hi ha un estudi previ sobre qui és Petrarca, què ha significat en la història de la cultura i les relacions entre Petrarca i la literatura catalana. La recepció de Petrarca al llarg de diverses èpoques, diguem-ne, al llarg de diverses parts de la història de la literatura.
Que s'havia traduït des de molt aviat, no? Em sembla que al cap de poc de fer-se l'obra es va traduir al català, em sembla.
Sí,
no,
de fet, ja els autors medievals ja rebien influència de Dante, sí. Però ja has vist que els traductors que surten en aquest llibre són recents, són contemporanis. De fet, bàsicament els estudis se centren en aquesta part, en la literatura contemporània. El Cançoner de Petrarca és un dels llibres fonamentals de la literatura europea. El seu èxit ha travessat moltes èpoques històriques i ha arribat fins a la cultura contemporània, que s'ha sentit atreta sobretot per aquells temes de la seva poesia que el fan precursor de la modernitat: el sentiment del temps, els insolubles conflictes de l'ànima, la solitud del poeta, el diàleg entre presència i absència de l'estimada, la lírica com a autobiografia de l'ànima. Una manera de llegir i interpretar la lírica de Petrarca ha estat també traduir-lo. L'art de traduir Petrarca, aquest llibre del que us estem parlant, traça la història d'aquestes traduccions en l'àmbit de la literatura catalana contemporània, això que et deia Joan, que se centra especialment en aquests poetes contemporanis. Des de les primeres versions que en va fer el 1875 Miquel Costa i Llobera. Des d'aleshores, diferents escriptors de les Illes i del Principat s'han anat mesurant amb els paranys formals i conceptuals dels versos de Petrarca. L'àmplia antologia de traduccions que es publica en aquesta edició bilingüe mostra la pluralitat d'aquestes aproximacions als poemes del Cançoner i rescata, entre altres, textos dispersos i pràcticament desconeguts. Que pràcticament és la gran gràcia que té aquest llibre, de trobar totes aquestes traduccions recopilades en un mateix llibre. Bé, us donaré les dades d'aquest llibre. Gabriela Gabanyín, L'art de traduir Petrarca, les versions del català del Cançoner. Aquest llibre el tenim a l'editorial Lleonard Montaner Editor, col·lecció L'Arjau, número 17, i la primera edició és de fa un any, ben bé una mica més d'un any, febrer de 2010, i el preu és d'aproximadament 24,70 euros.
Bé, després d'aquesta intervenció de Francesc, seguim amb Biografies i Assaig, i ara presentarem un llibre fet per dos autors, en Felip Soler i en Gregory Toubon, no sé si us hauria d'així. L'obra es diu Camp d'Argelers, 1939-1942. Està editat per la Cossetània Edicions i TV3, i per tant, entre les ciutats són Valls, per una banda, i Sant Joan d'Espí, per l'altra. Sí, hi ha els llocs on hi ha les editorials, perquè val la pena doncs, recordar les editorials que estan a més llocs que Barcelona. Es va fer fa molt poc, el 2011, per tant fa pocs mesos que ha sortit, i té 191 pàgines i té el preu aproximat de 19,04 euros. Hi ha llibres que ens impressionen i que et poden arribar a afectar, però quan acabes de llegir el llibre, per poca sensibilitat que tinguis, quedes astorat. Ara em ve a la memòria el títol d'un conegut llibre d'àmbit concentracionari dit Si això és un home, de Primo Levi, que precisament vam comentar aquest mateix programa fa una colla d'anys. No dic que les condicions del camp de concentració d'Argelers siguin iguals que les que hi havia als camps d'extermini nazis que van configurar l'Holocaust, però desgraciadament hi ha moltes similituds. És simplement esborronador. Especialment si tenim en compte que des del començament i al llarg dels anys de funcionament d'aquest camp es van omplint de persones refugiades de la Guerra Civil. Entre aquestes, moltes dones i infants, de tropes republicanes, de brigadistes internacionals i, en definitiva, de persones vençudes militarment i, moltes d'elles, també psicològicament. I què van trobar quan van arribar al país de la llibertat, la igualtat i la fraternitat? Doncs una improvisació total que durant tots aquests anys no es va arribar a resoldre ni de lluny. Van ser mesos de molta fam, però una fam espantosa, amb poca aigua, i la que hi havia estava contaminada i provocava diarrees molt fortes. A més, hi havia infeccions de polls i de sarna, i l'atac de les rates que arribaven a mossegar les persones quan dormien. Si amb tot això no n'hi hagués prou, també cal dir, cal denunciar, que es van produir violacions per part dels vigilants del camp envers les noies joves, que moltes vegades eren atacades per la força i altres que es deixaven fer a canvi de poder menjar. També va haver pallisses molt fortes, a vegades fins a la mort, maltractaments, humiliacions constants, censura del correu, prohibició de publicar butlletins de les diverses organitzacions polítiques que hi havia, els trasllats a diverses presons per als caps de les revoltes o de les persones que es volien escapar, havent d'aguantar unes condicions duríssimes, l'acarnissament bestials amb els components de les brigades internacionals, i en aquest cas, aquests components de les brigades, a part, els van negar l'ajut d'advocats ni de gaudir de la protecció consular. Recordem que eren diguem-ne, gent que venia de diversos països per ajudar a la lluita contra el feixisme. Una situació que encara es va fer més greu quan a finals de 1939 Hitler va començar la Segona Guerra Mundial i va conquerir França en pocs dies. I de fet va ser tan pocs dies que va entrar a París sense que ningú s'hi oposés. I va instal·lar un govern titella a l'anomenada Zona Lliure, en seu a Vichy, perquè llavors la col·laboració entre Hitler, Mussolini i Franco amb la del mariscal Pétain a la Zona Lliure va ser molt estreta i va perjudicar en gran manera les persones internades en aquests camps. D'entrada, els que eren jueus els van traslladar al nord de París, on reunien a totes les persones d'aquesta religió i els portaven directament als camps d'extermini per ser assassinats. Els apàtrides, que la majoria dels republicans, perquè Franco no els va reconèixer com espanyols, si no volien tornar a Espanya, els feien anar a camps de treball, amb unes condicions quasi d'esclavatge, però que, no obstant això, eren millor que continuar al camp, perquè allà, com a mínim, menjaven una mica millor. En resum, van passar pel camp d'Argelers unes 100.000 persones en el moment de la retirada i uns 170.000 durant els 3 anys de funcionament. Encara aquestes dates cal que es revisin amb més cura, però són bastant aproximades. Cap al final del llibre, els autors diuen que en aquesta zona s'hi va jugar un drama en 3 actes. La incapacitat d'endegar el flux de refugiats de la retirada de l'hivern de 1939, l'estranya guerra entre setembre i maig de 1940 i, a partir de 1941, la col·laboració de França amb l'Alemanya nazi, l'Espanya franquista i l'Itàlia feixista, convertida en una croada contra un enemic comú, que en aquest cas eren els refugiats, les persones que estaven allà tancades. Tancades amb filferrades, no és que estiguessin allà a camp obert. les ferrades en ferro de punxes. Un dels fets que més destaca és la guerra de les dones contra les expulsions dels brigadistes internacionals. Una batalla que d'entrada van guanyar, però que al final van perdre i al final van ser represaliades, però que també parla del valor i del coratge d'aquestes dones per enfrontar-se a la Guàrdia Mòbil francesa i a la policia senegalesa sense que els homes republicans s'hi impliquessin. Deien que eren estrangers, llavors. No deien el mateix quan estava al camp de batalla. També cal afegir que, a banda de l'actitud negativa del govern francès i de les seves forces de l'ordre, és de justícia destacar la implicació del poble de Catalunya Nord practicant la solidaritat i l'ajut als refugiats que ho necessitaven. Aquesta actitud, que va ser majoritària, els honora. Diuen els autors que el camp de concentració de 1939, d'allotjament de 1940 o de vigilància de 1941 és, abans que res, una zona sense drets legals, que converteix el seu estudi en complex quan cal parlar de destins individuals o col·lectius sotmesos a l'arbitrarietat. A la qual cosa ja podem observar que aquest llibre només és una aproximació a aquest tema, però que caldria més dedicació i més estudis per comprendre en profunditat el control, exclusió i repressió dels estrangers considerats perillosos per la seguretat nacional en els camps de Catalunya Nord entre 1939 i 1942. Un àmbit que precisament un dels autors, Grégory Toubon, ha triat per fer la seva tesi doctoral. També he de dir que em sento personalment implicat en el que s'explica en aquest llibre perquè el meu pare va ser un dels que van estar en un camp com aquests, tot i que al final va tornar enganyat cap a l'Espanya de Franco i va haver de patir dos camps de concentració més, al nord de la península, on van viure situacions d'una gran crueltat que el van marcar tota la postguerra fins que va morir el dictador. Repeteixo la referència. Felip Soler i Grégory Toubon, Camp d'Argelers, 1939-1942, editorial Cossetània i Edicions, Cossetània Edicions i TV3, Vall Sant Joan d'Espí, 2011, 191 pàgines, 19,04 euros.
L'entrevista.
Bé, abans de començar l'entrevista amb Felip Soler, quan diu la contraportada del llibre, us el presentaré una mica. És nascut a Lleida el 1948 i s'ha dedicat a fer de director, realitzador i guionista. Treballa actualment a Televisió de Catalunya i és autor de nombrosos documentals, entre els quals destaquen La síndrome d'una guerra, del 2003, Zona roja, del 2005, Exili, del 2006, El tresor del setè camió, del 2007, Boira negra, del 2008 i Camp d'Argelers, del 2009. També ha escrit articles en revistes i ha publicat Tarasca, Dies de llum i festa, el 2001, i Exilis, el 2007. I ara ja començaríem, doncs, l'entrevista. Bona nit. Gràcies per ser aquí al programa de Tirant de Llibres, Felip.
Bona nit.
Bé, si sembla bé, comencem les preguntes, perquè ja saps que la ràdio, el temps, ens marca molt la feina. A veure, tot i que ja ho havies fet, Exilis, per què vas decidir tornar a publicar en format llibre el documental Camps d'Argelers? Quines diferències hi ha entre un format i l'altre?
Quan vaig fer el documental sobre el Camp d'Argelers, que ha estat difusat, que ha passat moltes vegades a Antena, me'n vaig adonar de que durant la recerca del documental havia recollit una quantitat de nous materials que no podia utilitzar en el documental per manca de temps i que portaven i que obrien una nova porta al coneixement de lo que havia estat el Camp d'Argelers. És a dir, és realment quan acabo el documental quan me n'adono que hi ha moltes coses que no s'han dit, moltes coses noves, i aleshores és quan amb en Grégory Toubon, que és un amic de Perpinyà de fa molts anys, li demano de continuar fent aquesta recerca i de plasmar-la en un llibre. Així neix el projecte del llibre. I realment en el llibre descobrim moltíssimes coses noves, des de fotografies fins a documents que encara no havíem vist, fins a llistats, i ens plantegem sobretot molts interrogants sobre el que és el Camp d'Argelers. però aquests interrogants ens porten avui dia a poder afirmar que dintre de tot l'univers concentracionari que hi va haver al sud de França, el camp d'Argelers és el més important en nombre de gent que hi va passar, i va ser també el laboratori en el qual es van experimentar tot el que es va fer després al camp de Ribes Altes i altres camps.
Molt bé. Per la quantitat de dades que es poseu al llibre, creus que pot ser interessant per al públic corrent aquest llibre, o és més aviat va adreçat a historiadors o especialistes en la matèria?
Aviam, jo penso que el llibre està escrit d'una manera tal, juntant moltes dades històriques, és veritat, però també moltes experiències personals i, a més, amb un estil novel·la. És a dir, no és un, és un llibre rigorosament històric, no hi ha res que no sigui històric, però es llegeix com una novel·la, es llegeix de dalt a baix sense parar, com una novel·la qualsevol, perquè realment és tan intens que un arriba, només quan acaba el llibre, arriba a pensar, però tot això ha passat, de fet, però d'entrada sembla impossible, sembla una novel·la, sembla, perquè realment són vides creuades a dintre de l'interior del camp, en funció de tota aquesta recerca que vam tenir la sort de poder fer, en definitiva, gràcies a haver primer fet el documental, el qual ens permetia començar amb una base molt gran i 2 anys de treball a darrere que hem estat per fer-lo, no?
Jo t'he de reconèixer que fins i tot hi ha guanys que m'he posat a plorar llegint-lo, vull dir, això ja és molt emocionant, vull dir, s'escriu unes coses que realment, recorden, ja he dit abans, doncs, aquella obra de Primo Levi, no? Si això és un home, perquè aquells camps de concentració nazis, perquè encara que no s'exterminessin exactament la gent, doncs pels tractaments que eren allà tan horrorosos, tan bèsties, jo realment se'm feia difícil, que no em creia que hagués arribat a aquest nivell, no?
Bueno, aquesta és la porta que obrim tan gran, és a dir, que d'alguna manera nosaltres volem fer un llibre molt rigorosament històric, no hi ha res que no estigui verificat, i bastantes vegades, i alhora ho expliquem d'una manera que volíem, el que jo volia, que la meva pretensió era realment tenir un llibre, una obra en català que reflexés l'univers concentracionari com tenen totes les altres cultures, malgrat que nosaltres ja teníem el Crist crucificat, hi havia altres obres, però en canvi en història no hi era això, i una mica el resultat està aquí, i crec que realment omple una mica aquest buit fantàstic que hi havia. El camp d'Argelers està a la memòria de totes les famílies catalanes, i moltes espanyoles i moltes franceses, i en canvi no en sabíem res al començament. Tothom deia, doncs, allò era sorra, filferro, gana i guàrdies, no? I maltractaments. I no, és molt més que això, un camp, un univers concentracionari. És una manera de funcionar, és un sistema en el qual a la gent se la martiritza de totes maneres, se l'humilia, se li treu tots els drets, i si convé se la mata.
Sí, això...
I això és el que volíem fer. Cal distingir, malgrat tot, que no és un camp de mort, en el qual sí que moren molta gent, i ho diem perfectament, però no és un camp de mort. Però, en canvi, els camps de càstig dels camps sí que recorden el tractament dels camps SS nazis, això segur.
Sí. Creus, com dius en un moment del llibre que acabo de citar, que calen molt més estudis, molta més dedicació per arribar a aclarir tot el que va representar el camp d'Argelers?
Continuo estant convençut que la importància del camp d'Argelers és tal que mereix realment un estudi, com tu deies abans al començament, és a dir, un estudi històric rigorós, en el sentit de lo que entenem per un treball universitari rigorós, una tesi doctoral, en el qual són molts anys d'estudi i molts anys de verificació. Sense això mai sabrem, mai arribarem a conèixer lo que és o lo que realment va ser el camp d'Argelers. Nosaltres només, la nostra pretensió era adonar-se de que darrere del nom Argelers hi havia un univers que ningú havia explicat mai. I el que vull dir amb això, quan diem que cal un treball, jo realment cal, és a dir, és el camp per excel·lència, és el laboratori per excel·lència, però també hi ha una altra cosa, és el camp en el qual la gent que hi passa surt d'allà enfortida, és a dir, jo crec que és el bressol de l'exili republicà, és allà on els republicans decideixen, toquen fons i decideixen que ells resistiran, que ells continuaran aquesta lluita i que ells seran pam i pipa franco, encara que sigui, estan tancats en un camp de concentració. I això també és molt important. Jo crec que hi ha una part èpica important en el que ells fan, no? Vull dir, hi ha una valentia, una dignitat, una entesa entre ells, es deixen de banda les diferències polítiques que continuen existint, però les deixen de banda i diuen, aquí tenim una situació, l'hem d'afrontar i l'hem d'afrontar tots alhora. I ho fan. I això és fantàstic.
Com van reaccionar la ciutadania de Catalunya Nord i el govern francès quan va tenir coneixement del documental Camp d'Argel? Sembla que hi va haver una mica de polèmica, no?
Sí, hi ha hagut polèmica. Alguns historiadors, que fins a, sobretot els grans historiadors francesos, que fins aleshores deien que el Camp d'Argelers era un camp de segon ordre, que no tenia importància, inclús el memorial de l'Holocaust, és a dir, tot el que fa referència als jueus, el Camp d'Argelers també era considerat com un camp amb poca importància, i nosaltres, tot i que el tema jueus encara l'hem estudiat poc dintre de tot, ens hem ficat molt més amb l'ordre del llibre, ens hem ficat molt més en el camp republicà que en el camp jueu, per entendre, per dir si es pot dir així, però sabem ara de que la importància és molt més gran i se li està reconeixent a nivell, és a dir, hem aconseguit obrir o treure una llosa del silenci aquest, que inclús els historiadors, per desconeixement, no li donaven cap importància. Et dic que inclús vaig parlar amb el memorial de l'Holocaust de Washington o etcètera, i deien, no, és que no és important el camp d'Argelers, i realment avui dia estan convençuts que és molt més important del que tothom deia.
Sobretot perquè la gent que va passar només amb això ja...
Ja no només en nombre de gent, sinó com a laboratori d'experiència. Sí. És a dir, el camp de Ribes Altes, que acabarà sent el camp des del qual sortiran la gent destinada als camps de la mort, és la substitució, substitueix exactament igual amb el mateix reglament, amb els mateixos guàrdies, el camp d'Argelers. És a dir, el camp d'Argelers és un laboratori total del que passarà després i del que passarà als camps de la mort.
Hi ha alguna relació entre la vostra tasca i la que ha fet Assumpta Montellà, tant pel que fa a la maternitat d'Elna com en el cas del tresor del setè camió?
Amb la maternitat d'Elna no, és a dir, amb l'Assumpta Montellà ens coneixem, és una persona més que treballa, és una incansable treballadora, i que quan va escriure o quan estava escrivint la novel·la del setè camió ens vam posar en contacte i jo volia fer un documental sobre el tresor del setè camió. L'únic que vaig fer va ser ampliar-lo, és a dir, vaig agafar una part de la seva recerca i la vam ampliar, a condició d'ampliar-la, vam treballar junts, i després encara, quan ella ja va acabar la seva feina, jo la vaig continuar ampliant per arribar a tenir tres capítols, que és una sèrie de tres capítols. Però sí que la base, la idea del començament, evidentment, és una idea que ella té i que jo li dic si la puc aprofitar, perquè era una idea que jo també buscava, la coneixia mínimament, i com que topo que algú ja l'ha estudiat, doncs li demano de treballar conjuntament, i la treballem conjuntament amb molt de gust, però no per altra banda.
Quins són els teus projectes de futur per acabar, ja?
En aquest moment estic preparant un altre llibre sobre els nazis i jueus a Catalunya. Per altra banda, estreno un documental sobre, que es diu Les caixes d'Amsterdam, sobre l'anarquia i els arxius de la CNT, i estic acabant de... just ara acabo de rodar la sèrie, a la minissèrie Tornarem, sobre que aquests dies la premsa en parla molt, perquè és l'alliberament de París, els republicans que hi participen, la participació a la resistència dels republicans catalans i espanyols, i ja estic a aquesta minissèrie, això és el que estic fent ara. I projectes encara en queden molts a la butxaca, com és normal, diguéssim, dintre d'aquest ofici.
Bueno, espero que tinguis endavant tots aquests nous projectes, i doncs des d'aquí doncs ja ens acomiadem. Gràcies per tornar-se aquí amb nosaltres. Espero que aquest llibre, doncs, la gent que ens escolta, doncs, pugui comprar, llegir, i serveixi una mica per conèixer una mica més la realitat, que moltes vegades la desconeixem.
Moltes gràcies a vosaltres, encantat de parlar.
Vinga, bona nit.
Bona nit.
La Biblioteca Viva.
Bé, amics, 9:45, gairebé del vespre, continuem en rigorós directe, i és hora de parlar de les activitats del mes d'abril de la Biblioteca L'Escorxador. Aquest dijous, dia 7 d'abril, a les 7 de la tarda, al primer pis de la biblioteca, una xerrada per adults. Com regular de manera eficaç el nostre pes i aconseguir més salut i energia, a càrrec de la naturòpata Menxo da Vinci. En aquesta xerrada veurem quines eines naturals ens poden ajudar a incrementar la salut i la vitalitat, tot equilibrant-nos el pes. Aprendrem com, mitjançant tècniques modernes de psicologia, podem incorporar a la nostra vida aquestes eines beneficioses gràcies a un programa estratègic i efectiu de modificació d'hàbits. Això serà aquest dijous a les 7 de la tarda. Divendres 15, a 6:45 de la tarda, Hora del Conte a la Batllòria, a la Biblioteca de l'Escola Montnegre. Sant Jordi i altres contes, a càrrec de la companyia Va de Contes, un espectacle familiar per a infants a partir de 4 anys. Per tant, divendres 15, Hora del Conte a la Batllòria. El mateix dia, divendres 15 a les 7 de la tarda, presentació del llibre amb l'autor a la Sala Petita de l'Ateneu. El llibre Bèsties i Bestioles de Saldoni Fonoll. L'autor recitarà poemes del llibre i Lloll Bertran cantarà la cançó que clou el poemari La truita, de Schubert. Això organitza la Biblioteca L'Escorxador i la llibreria Els Quatre Gats. El mateix dia 15, aquest dia hi ha overbooking d'actes, dia 15 a 8:45 a la sala d'adults de la biblioteca, tertúlia literària sobre el llibre Quiet, de Màrio Serra, conduïda per Joan Manyes. Això serà el dia 15, a 8:45 a la biblioteca, la tertúlia literària. I el dimarts 19, presentació d'un llibre amb l'autor a la Sala Petita de l'Ateneu, dimarts 19 a les 8 del vespre. La tristesa del samurai, de Víctor de l'Árbol, presentat per l'editor Joan Forment i Júlia de l'Encarnación. Organitza la Biblioteca L'Escorxador i la llibreria El Gasset. Divendres 29 a les 6 de la tarda, Hora del Conte, Sant Jordi i el Drac, a càrrec de Raconet Artístic. Aquest és un espectacle per a infants a partir de 5 anys i alerta perquè a aquesta Hora del Conte les places són limitades i cal inscripció prèvia. Us heu d'apuntar trucant al telèfon 93 867 3313 o bé enviant un correu electrònic a b.st.saloni@diva.cat. Biblioteca Sant Saloni @diva.cat. I finalment el mateix dia 29, divendres 29 a les 8 del vespre, es presentarà el llibre La princesa de Jade o La princesa de Jade, de Coia Valls, a les 8 del vespre, divendres 29, a la Sala Petita de l'Ateneu, presentat per l'escriptora Maria Carme Roca. Aquest acte és organitzat també per la Biblioteca L'Escorxador i la llibreria El Gasset.
Esteu escoltant Tirant de Llibres, el programa del món dels llibres i de la cultura en clau catalana. Literatura catalana.
Hola.
Hola, bona nit, Emili Roig. Ja som a la teva secció i avui ens vols parlar de Flor d'Enamorats i Joan Timoneda, oi?
Evidentment, sí. Us volia parlar de Joan Timoneda, un escriptor valencià del segle XVI. I clar, és que el segle XV a València ha sigut un segle de tan alta qualitat literària, amb tants autors com Marc, Martorell, etc. Però bé, en el XVI, València, fruit d'una sèrie de convulsions, com que es produeix la Guerra de les Germanies, que enfronta la petita burgesia i els llauradors contra l'aristocràcia, revolta que acaba amb la forta repressió dels agermanats, doncs diríem que en aquest segle convuls, en aquest segle XVI, doncs tenim l'aparició del Joan Timoneda. En aquest context, diguem que gràcies a l'ambient literari d'un grup d'escriptors que reunien a l'entorn de la cort de la virreina, la germana de Foix, València va mantenir la seva hegemonia cultural durant aquest segle. Però ara la novetat consistirà en el fet que molts escriptors utilitzen el castellà en les seues obres, o això, o bé són bilingües, fruit de la demanda social. Entre aquells que encara escriuen en català s'observen unes característiques comunes, com la persistència de les formes i temes medievals i satírics, o un intent de renovació italianitzant, i també la pervivència de formes populars i tradicionals. Doncs bé, en aquest context és on apareix Joan Timoneda, que és possiblement la figura més important entre els escriptors valencians, sobretot perquè aconseguí uns resultats esplèndids en la seva poesia, una poesia de caràcter popular, i sobretot perquè s'apartà definitivament de les supèrflues imitacions d'Ausiàs Marc que es feien en aquells moments. Timoneda naix a València entre el 1518 i 1520 i se sap segur que mor el 1583. A part d'escriptor, va ser llibreter, editor de gran prestigi gràcies al seu instint comercial, i això el portà a recollir, modificar i editar alguns cançoners amb poemes de diversa procedència o bé propis. Però és difícil de saber quins foren realment escrits per Timoneda. La major part de les composicions que publicava eren en castellà, perquè així ho exigia un públic consumidor generalment poc lletrat. I, diguem, del que tu has parlat, Jordi, el llibre que has anomenat, el cançoner més important és el Flor d'Enamorats, publicat el 1562, amb un total de 277 poesies de caràcter popular i sobretot amorós, de les quals 54 són escrites en valencià. I d'aquest cançoner, d'aquest Flor d'Enamorats, us volia llegir dos poemes. Un que diu així: «Sóc qui sóc, que no sóc jo, puix d'amor mudat me sóc. Jo crec cert que res no sia, o si sóc, sóc fantasia, o algun home que sóc mia, que ve a alcançar algun do. Puix d'amor mudat me sóc, sóc del tot transfigurat, sóc aquell que era llibertat, i ara, d'amors cativat, me veig molt fora raó, puix d'amor mudat me sóc. Si sóc, puix que en el món visc, i a mi mateix avorrisc, i segons que discernisc, veig la que em dóna passió, puix d'amor mudat me sóc». I el segon poema, que seria sobre els amors secrets, diu així: «No hi ha al món major turment que ben amar secretament. Qui vol amar i ben servir, en lloc secret i ho vol cobrir. Molt gran dolor ha de sentir en guardar-se de la gent que ben amar secretament. Ab gran secret jo vull amar, i mai d'amor desconfiar, sinó tot temps continuar, fins que de mi siau content, que ben amar secretament. I puix tal me manau vos, no tinc por a l'envejós, i espere ser venturós en fer vostre manament, que ben amar secretament. Ben amar pena és mortal, al principi en cada qual, però quan ve a la final, convertiste en mon plaent, que ben amar secretament». I fins aquí arribaria el segon poema que us volia llegir.
Vinga, gràcies, i la setmana que ve sentim.
Ens veiem la setmana que ve, companys.
A reveure.
Adéu.
Adéu.
Bé, comencem per la llista de llibres més venuts. Pel que fa a no ficció, ens trobem en la posició número 6, Quan la vida puja a la bàscula, de Pilar Sampau. Segurament un d'aquests llibres d'autoajuda. Espanya, capital, París, posició número 5, Germà Bel, el llibre que parla d'aquest disseny radial a la francesa. Número 4, de no ficció, Blanc, bo, busca negre, pobre, de Gustau Nerín. El llibre que critica l'actuació de les organitzacions no governamentals. Pierre Ducan, en el lloc número 3, l'autor de No sé com aprimar-me. Veiem, doncs, que comparteix l'interès de la posició número 6. Arribem a la posició número 2, Kilian Jornet, Corre o morir. Aquest tema, doncs, de les curses, que sembla haver-se estès aquest any entre diversos autors. I arribem al número 1, finalment, Indigneu-vos, l'obra d'Stefan Hessel, el llibre escrit per un resistent francès que incita a la desobediència. Passem a la secció de ficció. Començant per la posició número 6, Xufo Llorenç, amb nom de discoteca, i Mar de Foc. Mar de Foc, doncs, ocupa la posició més baixa de les que comentem. Número 5, Emili Teixidor, l'autor de Pa Negre, amb Pa Negre, precisament. Número 4, L'home de la maleta, de Ramon Solsona, l'home del qual parlarem avui amb Helena Martínez Pons. Martí Gironell, l'autor de la novel·la sobre un monjo de Montserrat històric que va a Terra Santa, l'arqueòleg, posició número 3. Posició número 2, Haruki Murakami, amb UQ84. Aquesta, doncs, nova novel·la de Haruki Murakami. I finalment arribem als supervendes de ficció. Si tu em dius Vina, ho deixo tot, però digue'm Vina, d'Albert Espinosa, el guionista de la famosa sèrie Polseres Vermelles. I això ha estat tot pel que fa als llibres més venuts. Música.
Llibres a la carta.
Hola, bona nit, Helena Martínez Pons. Ens parles de l'home de la maleta, oi?
Sí, tal com acabes de dir. Sí, sí.
Per què aquest home va de casa en casa amb una maleta? I com parla? Què ens en pots dir?
A veure, us puc dir, l'home de la maleta, la primera vegada que jo em vaig sentir parlar va ser quan va guanyar un premi i bueno, vaig llegir l'argument, no sé si era un suplement d'aquests de cultura, algun diari, i em va recordar una pel·lícula que jo vaig veure quan era petita, del Giuseppe Tornatore, que es deia Tots estan bé. I vaig pensar en aquell moment que podria haver-hi un símil. I vaig pensar, bueno, igual el Ramon Solsona va veure la pel·lícula, etc. No? Bueno, el cas és que no és ben bé, s'assembla en alguns aspectes, però no és ben bé igual. Aquest home de la maleta és un músic que és vidu, és un pèl xabacà, per la qual cosa parla d'aquesta manera tan estranya, i bé, és el típic personatge políticament incorrecte i va amb una maleta perquè al quedar-se vidu ell vol anar a passar un temps, va una mica de víctima, vol anar a passar un temps a casa de cada una de les seves filles, però clar, amb què es troba? Doncs encara les filles tenen una vida, bueno, a nosaltres no ens semblaria gens estrany, però a ell, que té certa edat, perquè, bueno, perquè us he comentat abans que era un senyor gran jubilat, doncs sí que li sobta, no? I, no sé, per exemple, una de les filles és una mare soltera, perdó, és una noia soltera que té nòvio, però que el té a la Quinta Chimbamba, ¿vale? Després hi ha un matrimoni que no van poder tenir fills i adopten una nena xinesa, amb la qual cosa ell no la considera la seva neta, diguem, per entendre'ns. I després també hi ha una mare, així una mica... No és que sigui casquivana, sinó és una dona bastant insegura i que no sap mai ben bé què vol, no? I que té tres fills i cada un d'aquests nets doncs, té un pare diferent, amb la qual cosa ell doncs, suposa que té tres gendres diferents. No? I clar, lluny de amargar-se la vida amb tot plegat, el que fa ell és vendre-s'ho d'una manera doncs molt hilarant, molt entoma, amb molta crítica àcida, amb molta... Bueno, d'una forma molt és allò de dir, si no pots amb ells, doncs t'hi uneixes. Al contrari de la pel·lícula que jo recordava quan era petita, doncs en aquella pel·lícula el personatge es posava molt trist a veure que les vides de les seves filles doncs, no eren com ell hagués volgut o com ell esperava. Els personatges són, a veure, són divertits, perquè, clar, alguns són retrats de personatges que podrien ser perfectament reals i que podrien envoltar-nos a tots nosaltres, no? Que passa que, clar, vist des del seu punt de vista, aquest senyor és absolutament políticament incorrecte, i amb això que comentes tu de la manera de parlar, doncs, bueno, és un català molt xabacà, molt, no és un català normatiu, per entendre'ns, és molt... I bueno, això fa molta gràcia també llegir-ho així d'aquesta manera.
Uh-huh. O sigui que és una aproximació al català del carrer, podríem dir, o d'una determinada generació, fins i tot.
No, total, el català que sents als passadissos de les aules, el català que sents al carrer, el català, bueno, aquell català que mai l'has d'escriure ni parlar així d'aquesta manera. Però forma part de només el nom del personatge principal, del senyor aquest, es diu Venerando Mallons Cacaldora, imagina't. Ja només amb aquest nom, doncs, bueno, ell ja ho diu molt, no?, amb aquest nom, i fa molta gràcia perquè cada vegada que parla, cada vegada que llegeix el nom, l'autor té l'habilitat de posar-lo en un paràgraf que ja et resulti, si més no, que t'arrenqui un somriure. És entretingut el llibre, No us puc dir l'editorial perquè jo aquest l'he llegit versió e-book, que em pensava que no ho faria mai, però mira, hi he caigut.
Ah, mira, molt rebé. Algun sí, sí. Dia haurem de veure si inclouen també els llibres electrònics en els més venuts.
Tens el preu d'aquest llibre?
No, però sé que la versió paper és de Proa i Proa no és de les més cares. Jo que tinc certa tendència a llegir d'Amsterdam, bueno, jo tinc certa tendència, no escollo per les editorials, però sí que és cert que llegeixo molt d'Amsterdam, per exemple, i bastant de Proa, i no és de les més cares, Vull dir que, a veure, jo no ho sé, perquè, clar, a mi no et puc dir el número de pàgines que pesa ni com és la tapa, no ho sé. Posa-li 20 euros,
Podem confirmar que és de Proa, A la llista de llibres més venuts ho diu, Proa.
Sí, i el preu el teniu?
El preu no surt.
No, no consta.
Bé, Helena, doncs moltes gràcies pels teus comentaris i t'esperem la setmana vinent.
Doncs molt bé, ha anat bé el trasllat?
Encara hi som en això.
Bé, ja m'explicareu.
Apa, vinga, a veure.
Doncs a reveure, fins aviat.
Adéu.
I passem a la frase del dia. La frase d'avui realment sembla ser apòcrifa, però hi ha qui l'atribueix a Groucho Marx i es veu que té a veure amb la inscripció en una làpida d'un cementiri. No sabem si certa o una proposta. Bé, la inscripció diu: perdonin que no m'aixequi. I amb aquesta bona idea, doncs, acomiadem el programa d'avui.
Dimecres vinent, demà passat, recordeu que el programa es reemet i ja sabeu que la setmana vinent hi tornarem a ser aquí a Punxes Ràdio tirant de llibres. Bona setmana.
Esperem que tingueu una bona setmana de lectures.
I a reveure.
Han fet el programa de Tirant de Llibres Jordi Plens, Francesc Pina, Ampar Murelló, Helena Martínez Pons, Emili Roig, Carme Sánchez, Neus Barceló, coordinats per Joan Rubiralta i amb el suport tècnic de Punt 7 Ràdio. El proper dilluns, de 9 a 10 del vespre, ens tornareu a trobar en directe des de la freqüència de 107.7 de la FM o des del web www.santceloni.cat, tot clicant al logotip de la ràdio que hi ha sota. Que tingueu una molt bona setmana. Mana.